Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça l'assa fins al dia d'avui ha disputat 51 partits oficials en el que portem de temporada. 2 de Copa Catalunya, 2 partits de la Supercopa Endesa, 21 de Lliga, 24 a l'Eurolliga i els 2 de Copa. En total, 51 partits, com dic, dels quals n'ha guanyat 28 i n'ha perdut 23. És a dir, poc més d'un 54% de victòries en el que portem de curs 2016-2017, quan la temporada passada, a aquestes alçades de campionat, el tant percent era del 74. 37 victòries per 13 derrotes sumava l'equip de Xavi Pascual. De fet, la temporada anterior, aquestes alçades de campionat, el Barça l'assa era líder de la Lliga amb 21 victòries i 2 derrotes, empatat amb el València amb 2 victòries de marge respecte a Madrid i respecte a Baskonia, i estava ja classificat pels quarts de l'Eurolliga. Quarts que disputaria i perdria contra el Lokomotiv Kuban, que entrenava curiosament Georges Barzokas. Aquesta temporada, però, la pel·lícula ha canviat i molt. L'equip de Barzokas és cinquè a la Lliga amb 15 victòries i 6 derrotes, a 2 victòries del líder, sorprenent líder, Iberostar Tenerife, i a l'Eurolliga està virtualment eliminat sense haver disputat ni els quarts de final. Aquesta és, doncs, la dinàmica i la tendència d'aquest Barça irregular, d'aquest Barça amb molta pena i cap glòria, que després de perdre divendres passat contra el Xesca amb un nou ridícul, en un nou partit esperpèntic, 4-29 en el primer quart, ahir tornava a decebre, malgrat guanyar 73-70 a Luca Múrcia, un equip que està lluitant per no perdre la categoria i que ahir va estar a punt de marxar del Palau amb la victòria. Una victòria que al final es va quedar a casa, però que no amaga les sensacions alarmants i preocupants que va oferir l'equip de Barzokas. De fet, són les mateixes sensacions i el mateix joc que ha anat mostrant al llarg de tot aquest curs. Del partit d'ahir, el tècnic grec es queda amb una sola cosa.
I really believe that right now it's not so important how, what kind of spectacular basketball we can execute. It's not about this right now. For our team right now, the winning is very important.
No és tan important per nosaltres el mateix, el com juguem o si executem millor o pitjor el joc, si fem un bàsquet més o menys espectacular. No és això el que ens importa. Ara mateix la victòria és el que és més important. Està costant molt a tots els equips ara mateix en aquesta temporada. Els resultats de l'ACB també, mira, si és l'única lliga europea que realment tots els equips estan perdent partits. Així que, sincerament, per nosaltres ara es tracta de sobreviure i, com dic, cada partit és important i aquesta victòria ho ha estat molt.
Doncs fixeu-vos si ha caigut baix aquest Barça, aquest irreconeixible Barça, un dels pitjors de la història, que fins i tot el com es guanya ha deixat de tenir importància. Així de necessitat està l'equip de Barzokas. La victòria per sobre de tot i per sobre de la resta. Queden uns 3 mesos de competició i el cert és que a Can Barça es poden fer realment molt llargs. I per cert que aquesta setmana, dijous, arriba l'Unix Casana al Palau, però compte perquè diumenge tenim un Real Madrid-Barça-Lassa. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dilluns, amb el Mario Ramírez al control, Xavi pagant a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
I malgrat encara doncs, queden uns 3 mesos de competició amb un títol de Lliga Endesa en joc, el millor que podria fer el Barça-Lassa doncs, és començar a pensar i a planificar la plantilla de cara a la propera temporada. De fet, el propi Barzocas reconeixia divendres passat que ja s'han posat mans a la feina sense voler donar massa detalls.
At the same time working, preparing the team for the next season.
Hem de preparar la propera temporada i és una cosa que estàs fent, que estem fent, esclar. De tota manera, és difícil ara mateix començar a parlar d'això encara davant dels mitjans, del que estem fent de cara a la propera temporada, però en qualsevol cas intentem avaluar l'equip que tenim, intentem avaluar tots els jugadors i ara, de tota manera, com dic, ens hem de centrar també en lluitar, perquè crec que encara tenim moltes coses a dir a l'ACB, ho crec.
Doncs realment aquest estiu el Barça tindrà feina de la bona perquè està obligat a fer una revolució de cap a peus. Si vol tornar a ser el que era, un equip amb caràcter, amb lluita, un equip amb entrega, un equip competitiu a Europa i també a la Lliga per optar a tots els títols. Tot un seguit de factors que aquesta temporada s'han perdut de forma clara i de forma alarmant. Perquè ho tingueu clar, de l'actual plantilla són 6 dels jugadors que acaben contracte aquest 30 de juny. Renfrow, Oleson, Perperoglu, Mumford, Faverani i Lagual, més Navarro i Dolman. El capità renova temporada rere temporada i el Barça també pot tallar a Dolman aquest 30 de juny. Els jugadors que tenen contracte en vigor, Rice, Ribas, Eriksson, Dianyé i Tomic fins 2018 i Koponen, Bezenkov i Víctor Claver fins juny del 2019. Amb tot això, el Barça-Lassa doncs, està clar que no pot perdre més temps si s'ha de posar mans a la feina a planificar la propera temporada. Barzocas, de portes cap enfora, diu que aprofitarà els mesos que queden per saber o decidir quins jugadors tenen cabuda en el Barça del futur.
I'm not talking about players specific. First of all, it's too bad. First of all, we have 3-4 months to finish the season.
No m'agrada per començar a parlar de jugadors en concret i a part no es pot tampoc avaluar quan queden encara 3-4 mesos per acabar la temporada. Per un mes que ha tingut més o menys dolent un jugador, tampoc no es pot avaluar això. I hem de mirar tot el que passa, amb tot el que passi al final de la temporada, treure conclusions, és el que de fet fan tots els equips, treuen conclusions al final de la temporada i a partir d'aquí tiren endavant, i per això no vull criticar, i menys encara cap jugador en concret, queda molt per fer, crec que hem de, com dic, recuperar la confiança, segurament algunes victòries ens ajudarien en aquesta empresa, diguéssim, però crec, sincerament, que en aquest equip tenim molt de talent, tenim molt de potencial. El que hem de fer és superar aquesta pressió que ens està estrangulant ara i centrar-nos partit per partit, a centrar-nos en això.
Doncs espero que el Barça del futur, el Barça de la propera temporada, tingui poc o res a veure amb l'actual, que està virtualment eliminat ja de l'Eurolliga després del desastre de divendres passat contra el Xesca amb un històric 4-29 al final del primer quart, que de nou obligava els jugadors a demanar disculpes a l'afició. Bezenkov i Dianyé.
Els primers 10 minuts han estat un desastre. Ens hem de sentir avergonyits de la nostra actuació. Hem avergonyit el nostre nom, la història d'aquest club, els nostres fans i tothom.
Club, history, fans, we embarrass everybody.
Y duele mucho cualquier afición de Azulgrana, Barça-Lassa. Le duele más, y así que Barça no se merece esto porque es un gran club. Y por eso veis que lo que está haciendo la grada, porque ya están cansados de este qué mal que estamos jugando de momento. Y nosotros pedimos disculpas lo que está pasando y pido que nos sigan apoyando porque todo el mundo sabe que es un gran club, no se merece esto.
Doncs després de perdre divendres contra el Xesca, una nova derrota a l'Eurolliga, després del desastre del divendres passat, ahir el Barça-Lassa guanyava i patint fins al darrer instant per derrotar un equip que lluita per no perdre la categoria, com és Luka Murcia, i guanyant per 3 punts, 73-70. Barzocas, l'escoltàveu a l'inici del bàsquet al dia, content, deia, però per la victòria, independentment del joc de l'equip, i això sí, el tècnic grec també reconeix que el potencial real d'aquest Barça-Lassa no s'està veient a la vista.
This basketball that we play right now is not representing, you know, of our talent, for sure. Everybody can see that.
Jo sé que el bàsquet que estem jugant ara mateix no representa el talent que té aquest equip, i tot i que hem tingut, de fet, alguns partits molt bons al llarg de la temporada, més cap al principi de la temporada, han anat passant coses i estem en la situació que estem, i el que jo intento és això, com dic, treballar per unir, per reunir i donar suport a l'equip, per tenir més intensitat en els entrenaments, més desig de victòria en els partits, i treballant en aquest sentit ja veurem cap a on arribem al final de la temporada. En qualsevol cas, com estem jugant ara mateix, crec que està dos o tres nivells per sota del nostre potencial real i podem fer-ho molt millor que el que ho hem fet en els darrers partits.
I del que es va veure ahir a la pista, del Barça-Lassa 73-71 Can Múrcia, destacar el partit de Víctor Faverani, que va acabar amb 16 punts, 8 rebots per un 20 de valoració. Després del partit, el pivot brasiler deia això.
Yo creo que de sufrir nadie mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, supimos estar a la altura, hicimos lo que deberíamos de hacer, estuvimos jugando, ellos jugaron un partidazo, lo hicieron bastante bien realmente, y nosotros pues al final con los tiros libres y protegiendo el balón logramos la victoria, pero vamos, que ha sido muy sufrida.
Doncs el Barça-Lassa, que s'aferra la Lliga Endesa com a únic salvavides d'aquesta temporada, perquè després de perdre la Supercopa i caure en les semifinals de la Copa, les opcions de l'equip de ser el top 8 de l'Eurolliga són realment nul·les. A 6 jornades pel final de la competició continental, els blaugranes, que reben aquest dijous a l'únic casa, estan a 4 victòries del top 8. Barzokas, però, reconeix que aquest Barça no té nivell per competir en aquesta exigent Eurolliga.
The realistic from the other side approach is, listen, this year, we have one team which is, for whoever knows a little bit and who understands a little bit basketball, is very difficult to compete.
Hem de ser realistes, que aquesta és la situació del Barça aquesta temporada. Jo crec que aquesta és la visió realista, després hi ha la visió més emotiva, més emocional, i entenc que els fans no estiguin d'acord, no entenguin, vulguin que el Barça guanyi sempre, però crec que hem d'imposar aquesta visió realista, perquè amb aquest equip ara mateix hem de tenir present que és molt difícil competir en aquesta Eurolliga, sobretot amb els quatre primers classificats, però tampoc som l'equip del primer quart.
Doncs veurem què passarà dijous en aquest Barça-Lassa Unix Kazan, partit corresponent a la 25a jornada de l'Eurolliga, que es disputarà al Palau a partir de les 9 de la nit. I després, diumenge, els Barzokas tenen un nou partit de màxima exigència, partit de la 24a jornada de la Lliga Endesa a la pista de la Ter Rival, a la pista del Real Madrid. Barzokas, però, ja avisa, reconeix que és impossible derrotar el Madrid.
Right now, no, we are not ready to play. But I really believe that we can play much, much better. It's all about our confidence.
La veritat és que com estem jugant ara, no crec que puguem competir contra el Real Madrid, però honestament, sincerament, crec que podem jugar molt millor, que hem de recuperar la confiança. El problema que tenim és que ens falta molta confiança en la mateixa. Amb el Múrcia mateix, quan ens vam enfrontar a la primera mànega, vam encistellar 100 punts, els vam guanyar de 20 escats, és a dir, que ara mateix estem com...
Doncs paraules que sobten, perquè el Barça sempre ha de poder competir contra el Madrid, un Madrid que després d'aixecar la seva quarta Copa del Rei consecutiva porta 3 derrotes consecutives contra l'Herbalife, Galatasaray i dissabte perdia la pista del Librostar Tenerife, líder de la Lliga Endesa per 75-64. Escoltem el seu tècnic, Chus Vidorreta.
Creo que lo más importante es que hemos ganado al Madrid yendo primeros. La otra vez, el año pasado, le ganamos, pero no íbamos primeros, ¿no? Es decir, ellos venían perfectamente avisados. No había nadie que les tenía que recordar quién es este Canarias, quién es este Iberostar Tenerife.
Doncs espectacular la temporada que està fent l'Iberostar Tenerife, líder en solitari amb 17 victòries i tan sols 5 derrotes. I si el conjunt canari dissabte va poder guanyar el Real Madrid, sorprèn que Barzokas reconegui que aquest Barça no està ni per competir amb l'equip de Pablo Lasso. Veurem què passa aquest diumenge o aquesta setmana, perquè recordem, dijous, a Eurolliga contra l'Unix Kazan i diumenge a la pista del Real Madrid. Més Lliga Endesa.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en 2 minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs més Lliga Endesa, perquè ahir l'Olímpic de Badalona va gaudir d'allò més amb el seu equip, un Fiat Joventut que derrotava 77-71 al Movistar Estudiantes en el retorn a Salva Maldonado a casa seva. Victòria important per l'equip de Diego Campos, setena de la temporada, tercera consecutiva a casa, que el deixa fora de les zones de descens. Això deia el tècnic de la penya després del partit.
Es claro, cuando ganas, bueno, y en casa, pues sufriendo nos refuerza mucho para seguir. Creo que tenemos que seguir dando pasos y mejorar, seguir mejorando. Hay cosas que tenemos que mejorar en defensa, en ataque, ser ambiciosos. Y para mejorar solo, desde mi punto de vista, aparte del talento y las capacidades, una cosa importantísima, que es querer aprender.
I Salva Maldonado, que reconeixia la superioritat de la penya, la vegada que també es mostrava encantat amb la rebuda que li va dedicar a la que va ser la seva afició durant les darreres 5 temporades.
He estat aquí durant alguns partits, durant 5 anys, i tornar a la baqueta contrària pues, és tornar a on venia abans. Costa, a l'himne, a tot, no? La gent, coneixes pràcticament a tothom. Bueno, molt emocionant i estic molt content de poder tornar aquí a casa meva.
Del partit d'ahir destacar els 10 punts, 10 rebots, 21 de valoració de Jerome Jordan, 11 punts a Saba, 13 de Valde, o el partidàs també de Sergi Vidal, 8 punts, 7 rebots, rècord de 9 assistències per un 20 de valoració. I a tot això, l'ICL Manresa perdia dissabte 85-77 a la pista del Morabanc Andorra en un partit en el que el conjunt del Bages va anar per davant en el marcador durant tot el partit, pràcticament durant tot el partit. Se'ls va escapar, de fet, en els darrers instants. Ivón Navarro lamenta els darrers 5 minuts de partit.
Tenemos que quedarnos con lo bien que hemos hecho las cosas 35 minutos. Eso es lo que quiero que nos quedemos. Hemos tenido el partido a 5 minutos, ¿no? Pero bueno, sabíamos que esos 5 minutos, aunque llegásemos con una diferencia amplia, iban a ser muy duros y bueno, ellos han empujado y nosotros, bueno, pues no hemos sido capaces de controlarnos. Yo soy el primero que me tengo que creer también lo que se ha hecho a mis jugadores, ¿eh? Y los primeros 35 minutos, venir aquí a Andorra y jugar como hemos jugado, es de mucho mérito.
I amb la derrota d'ahir, més la victòria de la penya, l'ICL Manresa ja està a 4 victòries de la permanència. El Morabanc Andorra suma 11 victòries, 10 derrotes. Escoltem Joan Peñarroya i David Navarro.
És el millor de la victòria, segurament. La fe que hem tingut en un dia en el que no hem estat brillants, en el que ens ha faltat encert amb el llançament exterior i en el que defensivament, sobretot la primera part, pues ha sigut dolenta.
Al costat no és el millor partit que hem fet, però hem d'estar contents perquè suma més una victòria i ens dona confiança.
I la classificació de la Lliga Endesa, finalitzada la 23a jornada, Iberostar Tenerife líder amb 17 victòries, amb 16 Baskonia, amb 15 Real Madrid, València, Barcelona, 14 Unicaja i Herbalife Gran Canària, 11 Morabanc Andorra, també 11 el Bilbao, 10, Montequit Fuenlabrada, 9 victòries, Movistar Estudiantes, 7 victòries, UCA Múrcia, Tecniconta Saragossa, Divina Joventut i el Betis. En descens, Obradoiro, 6 victòries, últim, ICL Manresa amb 3 victòries. A veure què ens explica l'Albert Illa.
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Comentarista del Bàsquet al Dia, entrenador, exjugador ACB, Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot el Barça, Albert, segueix en caiguda lliure i el pitjor de tot és que encara no ha tocat fons, eh?
Sí, la veritat és que està batent rècords negatius aquesta temporada i pràcticament no, està fora d'Eurolliga, pateix amb tothom, està a punt de perdre amb Múrcia a casa. Sincerament, és una situació límit gairebé. És com una mica tot com demencial, no? Una llista de jugadors bestial lesionats, mirant el partit en xandall, un planter molt llarg, reforços que venen, però que tampoc estan aportant molt, una mena de desesperació col·lectiva tant a la banqueta com als jugadors. El dia de Xesca es veien cares molt com de jugadors fora de totalment de confiança i no sé quina solució té tot això.
Ahir victòria ajustada, 73-70 contra l'UCA Múrcia, un equip que està per no perdre la categoria i va estar a punt de sortir del Palau amb la victòria, però el més vergonyós va ser el que va succeir divendres contra el Xesca, vigent campió d'Europa, que li va passar la mà per la cara al Barça i en el primer quart amb un 4-29, històric 4-29.
Sí, jo vaig veure el partit una vegada, bueno, quan estava acabant jo vaig començar, perquè estava entrenant i vaig arribar a casa, però em van dir el resultat del primer quart. Si el volia saber, vaig dir, va, digue'm-el. I quan em van dir que havia notat 4 punts, vaig pensar que Xesca estava fent un partidàs. Sí que va jugar molt bon partit, però crec que va ser també una barreja de tot plegat. Xesca va estar bé, però no va estar super espectacular i el Barça va estar molt malament. Va ser horrorós. El primer quart del Barça, bueno, de fet, és el pitjor primer quart de la història d'Eurolliga del Barça, però és que va ser realment lamentable a nivell de notació i a nivell de tot. El que et deia abans, de transmetre confiança, va ser una baixada de braços total, no conscient, però sí de manca de confiança absoluta.
De fet, a la sala de premsa, després del partit, Barzoca reconeixia, Albert, que aquest Barça no té nivell per competir contra el Xesca ni per competir en aquesta Eurolliga.
Bé, és una conclusió a posteriori, perquè el Barça realment ha demostrat que no té nivell per competir aquesta lliga en quant a joc, en quant a planter, probablement amb una dinàmica diferent. Si aquest planter hagués conformat la primera temporada amb il·lusió i haguéssim tingut continuïtat, doncs igual sí, perquè és que no té mal equip el Barça. El que passa és que aquest planter és conseqüència de moltes lesions, de gent que va recuperant-se també i que entra i surt i que ha tingut molta mala sort a nivell de salut. Clar, llavors, probablement té raó, però jo penso que el Barça sí que té jugadors. Té molts jugadors, el que passa és que molts d'ells estan lesionats.
Home, el Barça jugadors té, però el que no té, Albert, és un equip. És una plantilla que no té ni cap ni peus. Jugadors que venen, que no tenen nivell Barça, per molt que s'esforcin, Mumford, Renfro, Tyree Rice, que està desaparegut durant tot el 2017, ha baixat de forma alarmant les seves prestacions. És que és difícil. Jo salvo a Bezenkov, salvo a Koponen, i poca cosa més.
Sí, però a mi Renfro, per exemple, m'agrada, però m'agrada com un base de complement, molt, molt bon jugador, però és el que et deia, configurat com a jugador d'aquí la missió de temporada. Bezenkov és un gran jugador, probablement és un dels millors 6 jugadors d'aquesta Eurolliga. Llavors, ara mateix està assumint el rol de notador. Rice, des de principi de temporada, quan estàvem fent els partits de pretemporada, jo era de l'opinió que el Barça podria dependre d'un jugador d'aquest perfil. Perquè pràcticament es guanyava quan Rice va notar la 30 punts, i es perdia quan Reis estava fora de partit. Però és que ara mateix Reis no està bé, però és que encara que Reis estigués bé, no es guanyaria. No penso que no es pot fiar a una plantilla tan... a una estructura tan sòlida com el Barça, o una estructura que hauria de ser tan sòlida com la del Barça per potencial econòmic, per categoria de club, per historial, baixar-li a un jugador d'aquest perfil. I no és una crítica contra Reis, eh? Crec que no és la forma en què el Barça té que plantejar la renovació del plantell. Per fer una estructura molt més col·lectiva, un escoral, amb jugadors molt més per posicions, i repetim el mateix, eh? Hi ha hagut lesions, però a mateix temps no hi ha un equip consolidat.
I el que està clar, Albert, és que el Barça, Rodrigo de la Fuente, general manager, amb l'entrenador, amb Georges Barzokas, el que han de fer és començar ja a planificar la propera temporada.
Bueno, no, el Barça ha de pensar molt en què té que fer com a estructura de club, i té que intentar salvar la temporada fent una bona gigantesa. El que sí que és cert és que són dues coses que són complementàries i, a més, no tenen res a veure amb l'altra. Un és competir com puguis aquesta temporada perquè has d'agafar-te el que et queda, i l'altre és un canvi radical a nivell de renovació general del planter, o de renovació general o de recuperació de jugadors. Per exemple, Pau Ribas és un molt bon jugador, encara té molts anys, per estar aquí. Hi ha jugadors molt, molt vàlids, però sí que a veure com està tot, què tenen, quan els tenen recuperats i què volen. Sí que és cert que han de saber què volen. Penso que és primordial que la direcció del Barça sàpiga que on t'haurà d'anar.
I diumenge, és cert que hi ha un partit d'Eurolliga dijous contra l'Unix Kazan, però vaja, l'Eurolliga ja ha deixat de tenir pràcticament importància perquè el Barça està virtualment eliminat. Diumenge hi ha un Madrid-Barça, i Barzokas ja ha dit que això a l'afició li ha caigut com vaja, un tret al peu. Barzokas diu que aquest Barça no té nivell per competir amb el Madrid.
No sé, no crec que sigui la millor forma de plantar-te contra el Madrid, no? Sí que és cert que el Madrid és favorit i està bé passar-li el paper de favorit i pensar que tens que anar allà a intentar guanyar molt i perdre poc, però el Madrid tampoc es perd. El Madrid porta 3 derrotes consecutives. Ahir en un partit que s'hi jugava molt, perquè vam anar a Camp de... Bueno, dissabte, a Camp d'Iber Esparta Tenerife, vam tenir opcions de guanyar el partit. Iber Esparta Tenerife, un equip que precisament és tot el contrari del que aguantava abans, un equip, amb jugadors molt marcats en quant a la funció que tenen i el rol dins de l'equip i que tots sumen i tots aporten, estan vides. I a més, van tombar el Madrid d'una manera absolutament apagullant. Madrid impotent i ells seriosos tot el partit. En quant al partit d'Eurolliga entre setmana al Barça, ara mateix és un malson. No poden treure res, no poden classificar-se, i l'únic que els pot passar és que tenen una desfeta que encara s'hi faci més mal ni mica més, i a nivell de públic i a nivell d'entorn.
En tot cas, el que crec, a veure, vaja, crec que la temporada se li farà... Queden 3 mesos, més o menys, però se li farà molt llarga al Barça,
Bé, depèn. Han d'afrontar... Si es farà molt llarga, si l'actitud i la transmissió cap al públic i per televisió és la que van transmetre l'altre dia. L'altre dia es veia jugadors absolutament destrossats, mirant a terra, assentaven... O sigui, com si... Sí, d'acord, era una desfeta molt important, però és que gairebé ningú... Bueno, sí, el jugador pivot, no em surt el nom, que va sortir de banqueta...
Moussa Diagne.
El Moussa Diagne, exacte. El Moussa va fer el que tenia que fer, sortir amb tota l'il·lusió del món i menjar-se el món. Després tens més o menys qualitat, però és que probablement amb aquesta actitud els jugadors més consolidats de planter tenien un rendiment diferent al que mateix tant tenim. El Moussa Diagne va fer un molt bon partit per el nivell que té i a més va demostrar que té un cor enorme per sortir a jugar i donar-ho tot. No sé si és el perfil de jugador Barça, però sí que és cert que a més no se pot demanar.
Sí. Deixem el Barça. Albert, on sí disfruten de bàsquet, i bon bàsquet, per cert, només porta 7 victòries, però déu-n'hi-do com està jugant la penya. I victòria important ahir contra el Movistar Estudiantes.
Sí, rival semidirecte, estan allà a la zona baixa, un partit molt important. I victòria clau. A més, Manresa, tot i fer un partidàs, fins a falta de 3 minuts a Andorra, van acabar perdent, incomprensiblement, tot i que Andorra és molt sòlid i que Andorra és un equip que té confiança, però el partit tenia Manresa amb tant no va sumar, i Montbus va fer un descalabro absolut, van notar 57 punts, amb el qual la penya es consolida, i penso que està fent estades molt ben fetes.
I el Manresa, que ja està a 4 de la permanència,
Sí, però és que l'altre dia jo veia el partit i pensava que el treien.
Sí, jo també.
És que van fallar, de 8 tirs lliures van fallar 7. Quan estaven jugant el partit, que encara portaven 3 d'avantatge, van fallar tots els tirs lliures que van tirar menys un. Aleshores, aquesta manca de confiança, probablement com a conseqüència de la situació de la taula, és difícil treure victòries.
Acabo, Albert, et deixo. Abans, la setmana passada, dimarts, si no em vull equivocar, crec que era dimarts passat, parlàvem aquí al Bàsquet al Dia amb Jaume Arnau, president de l'ICL Manresa, una entrevista que, ha tingut molta repercussió després que el president digués que l'ACB s'està plantejant eliminar els play-offs la propera temporada, és a dir, una lliga regular i el campió, campió de lliga. Què et semblaria?
No ho sé. Jo sempre... Crec que si la competició és potent, no caldria potser un play-off. El que passa que sí que és cert que tal com està muntat ara i està habituat al públic, els play-offs és on la gent realment viu el bàsquet a tope. De fet, els Estats Units ho tenen molt assumit i estan esperant el play-off sense menys tenir la temporada regular, és important. Jo no sé si funcionarà, perquè si treus el play-off i aquesta guspira de competició final, probablement l'ACB encara quedarà més reduïda a competició més petita, no ho sé. Jo penso que s'ho hauríem de plantejar molt bé, perquè igual perd interès per la gent, no ho sé. Sí que és cert que pels equips petits, si estan primers i els que estan jugant a la Lliga no estan competint, poden guanyar la competició. Ara, també pot provocar que els grans equips menys tinguin aquesta competició, la deixin de banda i apostin encara més descaradament per a la Lliga.
Veurem què acaba succeint i quina ACB ens espera a partir de la propera temporada. Albert Illa, gràcies i fins dilluns vinent.
Molt bé, bona nit.
I abans d'acabar, el tècnic de Saragossa situeix el seu entrenador, Andreu Casadevall, pels mals resultats de l'equip, i a l'NBA els Spurs matemàticament ja són equip de play-off. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez i al Iago Moreno al control, Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.